El divan amb Sílvia Coppolo. A l'estiu, dissabtes i diumenges a les 6 de la tarda. I a partir de setembre, diumenges a les 9 de la nit. El divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Avui escoltarem una persona que es defineix com a pensadora crítica, encuriosida i inquietant, que es preocupa per la vida de les dones, de totes. Una dona que ens proposa que, en arribar a la maduresa, fem el que ella anomena la rebel·lió de les dones grans, sàvies i lliures, amb una energia brillant i una llibertat que ara estrenem, però que ja havíem viscut quan érem nenes, abans de ser dones. Recuperem aquelles personetes que vam ser i tornem a ser lliures. Finalment, en la maduresa, en aquest nou canvi per a la renovació, ens podrem atorgar el permís per dir les coses com som i com les veiem i com les sentim. Un temps de més autenticitat i d'interrelació. Però qui és la nostra convidada? És catedràtica de psicologia, és feminista, és docent, és investigadora, sempre amb perspectiva de gènere. És també una mena de mediadora entre la vida i el pensament. Un pensament, un punt musical. Pionera, podríem dir també que és gerontòloga feminista. S'acaba de reeditar un llibre seu que és un cant a la vida renovada, tot i que es tituli Nuestra Menopausia, una versió no oficial. Doctora Anna Freixas, benvinguda al divan.
Hola, bona tarda.
Com està? Com està? Com està vostè? Com jo? Està? Perquè jo me la miro i penso, veure, però aquesta senyora, que ja està amb els 77 anys, Art Juliol, com està vostè? Jo la veig estupenda.
Jo també.
Hem pujat els tres pisos, fla, 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 fla. Contenta d'aquesta nova reedició del llibre?
Sí, molt, molt contenta.
Per què?
Perquè, bueno, al començament, quan m'ho van proposar, no tenia, no sé, no sabia si realment podria renovar-lo radicalment, i veig que, bueno, que ha sigut un treball que ha donat una llum interessant.
La doctora Freixas, tot i que sigui de Barcelona, ha viscut molts anys a Còrdoba, ara ha tornat i està aquí entre el castellà i el català, que el traduïm i que tot això. Margaret Mead, l'antropòloga, parla de la brillant energia de la menopausa, del portal que ens condueix als millors anys de la nostra vida. Però la paraula menopausa està absolutament estigmatitzada. Vostè escriu moltes vegades que està tenyida d'un color tirant a negre. La va utilitzant i a mesura que va passant el llibre, al final no sembla tan negre.
Bueno, aquest és l'objectiu del llibre. Un dels objectius del llibre. Per mi, l'objectiu del llibre és donar llum sobre una etapa de la vida que està plena de coses bones, però que està socialment, interessadament estigmatitzada.
Interessadament, per què? Interessadament?
Per la gran negoci.
Per farmacèutica que hi ha al darrere?
Indústria farmacèutica, mèdica, estètica, la moda, vull dir, tot, tot.
Vostè és molt crítica al llarg de tot el llibre amb les teràpies hormonals substitutòries, eh? Molt crítica, malgrat que algun avantatge, alguna vegada s'hi veu, vostè descriu tots els desavantatges que comporta, especialment l'augment del càncer de mama, que darrerament s'ha tornat a descobrir als Estats Units, malgrat que diu que aquí al 99 nosaltres ja ho vèiem, especialment en persones que tenien un component genètic. És molt crítica amb això, vostè, amb la medicalització d'aquesta etapa.
Sí, perquè realment la menopausa és un moment natural a la vida. És a dir, és la mateixa manera que vam tenir la regla, la deixem de tenir. De la mateixa manera que teníem unes dentetes petitones i quan érem petites,
de llet, sí.
Doncs després en tenim unes altres. És a dir, el cos té un programa genètic i les hormones que tenen com a objectiu facilitar la fertilitat, poder tenir criatures, doncs quan ja passa el temps, doncs ja no en tenim i la vida segueix, el cos no està malalt, el cos està com en cada moment com té que estar, no?
Vostè diu, vaja, ho diu la doctora Carme Valls en el pròleg, que és la por, la por la que ocupa l'espai i, de fet, atorga substància a la suposada informació sobre les dones i la menopausa, molta por. Vostè ha fet un treball, a més, amb dones, no? 135 dones. Nota la por? Ha notat la por de les dones?
No a les que, amb les que jo he parlat, perquè aquesta por està instaurada en les, normalment amb les dones que encara no tenen la menopausa, perquè, diguem-ne, és la por a lo que social i culturalment s'otorga la menopausa.
Que vostè diu, a més, és allò de l'infart, de la depressió, de la frigidesa, l'osteoporosi, de la tristesa de fer-se gran, i no es parla dels avantatges de la transició menopàusica.
I sobretot la por a l'abandonament, és a dir, a la pèrdua de ser com a persona interessant personalment, sexualment, efectivament, elegible, no? Tota aquesta por és una construcció social que té com a objectiu, jo crec que a més del negoci, jo crec que també té un objectiu patriarcal de que les dones amb por parlen menys, es defensen menys, consenteixen més, no?
Sortir del mercat sexual, però vostè també ho remarca, no? És a dir, que en aquesta edat les dones molt sovint passen a ser invisibilitzades. No? Te'n vas amb un restaurant d'aquells que tenen peix fresc, i si vas amb un senyor al costat i apareix el cambrer i diu, vol que li ensenyi, i ja, de fet, li diu amb ell, i apareix allà amb la safata del peix davant dels morros del senyor, perquè és que si tu ets allà... Has desaparegut!
Sí, sí.
Li explica a ell.
Sí, sí,
sí. T'has invisibilitzat, però no és diferent de quan teníem 30 anys, eh? Això no és diferent.
Bueno, aquesta conducta patriarcal de dirigir-se als homes i tot això, sí, però sí que és diferent. La invisibilitat és la invisibilitat del ser elegible, no?, dintre del món heterosexual, vull dir, perquè, esclar, això...
És diferent en el món homosexual entre dones?
Però jo crec que sí, jo crec que amb les dones, de fet, o sigui, aquest sentiment de caceria, no?, de que
hi ha... Surten de cacera, sí.
Sí, doncs de cacera, doncs és diferent.
És penso diferent. Que sí. Llavors, això, vostè proposaria modificar-ho, canviar-ho, assumir-ho, fer què?
Bueno, jo crec que, o sigui, no cal, no? Estar tota la vida pendent de si un senyor et mira o no et mira. Vull dir, jo crec que nosaltres valem molt, ens miri o no ens miri un senyor.
Però hi ha un punt que vostè diu, ens agrada agradar.
Sí.
Llavors, com ho fem?
Agradar no vol dir ser objecte de cacera, sinó agradar vol dir ser una persona intel·lectualment atractiva, personalment agradable, una persona interessant, una persona que aporta coses, que dona llum, que dona pistes, que promou les ganes de viure, jo què sé, tot
això. Però aquests homes han de ser molt homes, per poder estar amb una dona tan potent.
Sí, pobrets, sí.
Per què vol dir així, pobrets? Per què ho diu així?
No, perquè dius... És que una dona interessant és molt important.
Una dona interessant és molt important,
A la vida.
A la vida. I vostè parla del moment de la rebel·lió de dones grans, sàvies i lliures. Així, amb potència, Diu, és el temps de menys estrès i més desig. I dius, però si això no ens ho havien explicat fins ara. Amb la doctora Anna Freixas, que m'ha dit, sobretot, vols dir que cal que em diguis doctora, però això és allò de la universitat, no? Ens ha triat també un munt de cançons molt diferents. Per exemple, aquesta del boss de Bruce Springsteen, Hungry Heart. Per què ens ha triat aquesta doctora?
Perquè m'evoca molts moments interessants de la meva vida.
A veure, ens explica què passava. Sonava Springsteen de fons. I vostè quants anys tenia?
Pues tindria 35, 40. Ja era grandeta, ja.
Ja se n'havia anat a Còrdoba?
Sí.
Què estava fent?
Doncs, coses boniques.
Ah, oh, a veure, concretem més. Que hi havia algú més en l'escena, doctora?
Segurament sí. Sí, o també jo sola.
O també sola,
sí.
Però s'ho passava bé.
Sempre intento passar molt bé.
Pues que, de fet, vostè fa cara de feliç.
Sí.
Com ho aconsegueix?
Pues m'aixeco cada dia i dic, pues mira, un dia més, aquí estic. I a on sigui, sempre he tractat de ser feliç.
De ser feliç. Mira, d'enclavar-se al present, sap? De viure realment el dia que està.
Intento, sí.
Com ho fa? No sé si mindfulness, respira...
No faig res especial. M'aixeco i em poso les piles. Hush, little baby, don't you cry.
All My Trials, de Joan Baez, ens ha triat també. Que, sí. Que, on la du, aquesta cançó?
Pues em du a la maternitat, em du al meu fill, em du a sentiments molt, molt importants.
Tendres?
Sí, clar que sí.
Com la va viure la maternitat?
Bé, amb una espècie de sorpresa, diguem-ne, no? O sigui, amb el sentit, no perquè ja era gran, però sorpresa en el sentit de descobrir tot el que la maternitat em va despertar, no? La relació amb una criatura, no sé. Tot això va ser molt, molt important en una vida doncs, que professionalment doncs, estava molt activa. No?
Vostè no ha parat, no? Ha deixat de donar classes fa relativament poc.
No, ja fa temps.
Quants anys fa ja?
Ja fa 13 o 14 anys.
Clar, es va jubilar al 65 de la docència?
Al 64.
Al sí. 64. És molt crítica vostè amb la universitat.
Sí.
Per què?
Bueno, jo crec que la universitat, quan jo vaig estudiar i quan jo he sigut professora els primers 20 anys o 30, la universitat era un espai, bueno, com el que jo entenia, un lloc de compartir, de pensar, de crear. Ara s'ha convertit en una espècie de cosa malalta.
Per què malalta?
Pues perquè treu el pitjor de les persones, perquè és una competència que no porta enlloc. És a dir, o sigui, una universitat que tu escrius un article dolentíssim i el publiques en una revista que té prestigi, es converteix en un article bo, i un article bo que tu escriguis en una revista que no té tots aquests ets i uts, resulta que passa a ser un article dolent. O sigui, això ja indica la perversitat.
Diu que no es posa prou el focus en la docència, amb els estudiants. Però a la docència li agradava?
A mi sí, m'encantava.
Era el que més li agradava.
Sí.
Llavors la clau està en fer docència i sortir corrents. No?
Sí. Més o menys. Jo he fet les dues coses i les dues coses m'han anat molt bé, però reconec que la docència és molt important.
Avui parlem amb Anna Freixas.
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio. Si un dia vens a casa, te mostraré jardí. Un núvol que tinga el pati i la flor de gessamí. No trobaràs la mar. La mar fa temps que va fugir. Un dia se'n va anar i em va deixar aquí.
La Maria del Mar, bonet aquest, no trobaràs la mar. Sembla que és com la mare, no com si fes gairebé un joc de paraules. I aquesta per què ens l'ha escollida?
Bé, ha sigut una persona, una cantant molt important dins la meva vida. Jo sóc una dona gran i ella també, som més o menys de la mateixa edat. I bé, ha sigut la seva veu i el seu parlar ha sigut molt important.
Com una llum, no?, que sí. Il·lumina tot sí. L'espai, no?, i l'eixample, no?, provoca sí, aquesta sí. Sensació, sempre la Maria del Mar, no?, amb un equilibri ondulant, no?, alguna cosa així, com les onades a les illes. Sí, sí. I una cançó per tu que fa temps que tinc guardada. I ens expliquen aquest llibre que m'he llegint de dalt a baix, en Nuestra Menopausia, que hi ha algunes cultures com unes tribus, no sé, aquests els Sioux i els Navajos, no? Que resulta que les dones grans els hi atorguen més privilegis. I diuen que les dones velles en ve baixa caminen cap a la bellesa en ve alta, cap a la saviesa, cap a la salut, la gràcia i l'empatia. Llavors, diríem, el valor que s'atorga a les dones quan ja han passat o quan estan a la maduresa depèn de tot el constructe social.
Totalment.
I per què nosaltres no i, en canvi, aquí unes tribus sí?
Jo crec que pensa que aquest valor, que aquest nou valor que otorga la nostra societat et demostra també la falta de sabidoria de la nostra societat, no? Perquè si tu t'hi fixes, nosaltres, les dones que hem passat la menopausa, tenim un altre estar al món, no? O sigui, veiem el món amb una capacitat per la justícia, pel bon fer. Si tu vas a un lloc i t'ha de resoldre alguna cosa, veus una noia, una dona de 55 anys, jo la miro i
respires i dic, tranquil·la, exacte, aquesta m'ho resoldrà.
Aquesta m'ho resoldrà.
Sí, 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 senyora.
I per tant, què vol dir? Doncs que això que deia la Margaret Mead, de que la menopausa dona una brillant energia, doncs dona també un saber fer, un benestar i una confiança, tu. Jo tenia un amic que era jefe de no sé què i deia que totes les persones de confiança seva eren dones postmenopàusiques, perquè sabia que totes eren sàvies, no? Llavors, la nostra societat, és que la consideració de les dones per part de la societat és una consideració completament minusvalorant, no? O sigui, només vals per si, mentre ets Barbie, mentre ets manipulable, mentre ets, no? Però quan ja tens la llum de la sabidoria, ja no interesses, no?
Però llavors, a veure, això que ens diu, doctora, deu generar, no sé com dir-ho, icterícia, no? Algú que et pot escoltar. I llavors, com ho has de fer perquè, diríem, t'hi puguis anar col·locant allò, entrar, quedar-s'hi, avançar i no despertar rebuig? Sap què vull dir?
Sí.
És a dir, anar avançant sense que provoqui un efecte boomerang.
Sí. És que l'estructura patriarcal ho té tot molt ben pensat. És a dir, si les dones mostrem massa poder, mostrem massa ímpetu, massa ràbia o tal, tot això és rebutjable, perquè l'única imatge acceptada és la dona submisa, amable, somrient, femenina. És a dir, aquest és el plantejament patriarcal.
Oh, sí, sí.
Que té per objectiu callar les dones, callar no amb el sentit de les... Sí, amb el sentit de les paraules, però vull dir, frenar la...
Empatitir-les, en realitat.
Aquesta
però jo li
paraula.
Buscava la solució, m'entens?
Si
això,
sí, sí.
Això va així, ok. D'acord, i ara, doncs, aquí, com t'ho fas?
Bé, jo crec que, primer, ja cada vegada som més les dones grans que anem trepitjant més o menys fort pel món. També les noies joves, perquè les noies joves ara miren molt a les altres persones, a les altres professionals.
Poden començar a tenir
exacte.
Veu, tenen veu, no?
Exacte.
Perquè si no també, si vols diríem, avançar, t'has de col·locar que en aquest espai tan estret, no?
Exacte.
On a la que siguis massa dòcil et tractaran de bleda assolellada, no? I no podràs progressar professionalment, i si realment tens massa força, sí, potser progressaràs, però seràs vista com molt antipàtica. L'espai entremig és molt, molt estret,
sí,
també,
molt,
per
tot,
les noies
sí.
joves. I diu vostè que aquesta època de la maduresa és una oportunitat per veure què és el que necessitem canviar en les nostres vides per viure amb sinceritat i plenitud la segona meitat de l'existència. Miri, he posat en negreta això que diu vostè, menys estrès i més desig. Dic, olé, la doctora Freixas! I com s'hi arriba? Menys estrès i més desig.
Pues amb la... Abans he dit amb veritat.
Amb veritat, sent autèntiques.
Exacte. Vull dir, un dels problemes de la feminitat és la falta de poder ser autèntica, no?
Mm-hmm. Per què no es pot ser autèntica?
Perquè com que has de ser amable, condescendent, simpàtica, mona, no conflictiva, tot això, doncs això és forçosament fer-te una violència i mentir, mentir.
Però vostè parla molt dolçament. Sap? Vull dir que va dient coses, però amb la forma molt dolça.
Bé, jo saps què he après?
Què he après?
He après.
Digui fluixet.
El que he après és utilitzar el sentit de l'humor.
Molt bé, i desdramatitzar. Molt
desdramatitzar. I tal, a dir les veritats, però suavemente. Amb la qual entren millor. L'humor és com la maionesa.
Sí, ho acaba de lligar.
Ho acaba de lligar i ho facilita, en fi, tot.
Avui que tinc aquí tres estudiants de ràdio i televisió de la Universitat de Barcelona, això és allò que en dèiem de la comunicació paralingüística. Mira la doctora Freixas.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
People have the power, Patti Smith. La gent és qui té el poder. Ens l'ha escollida per què, doctora Freixas?
Pues perquè jo crec, vull que les dones tinguin el poder.
Vol que les dones tinguin
el poder?
Poder
de sobre si mateixes.
Molt bé, molt bé, molt bé. The work of fools, from the meek, the grace to shower. Potent, aquesta cançó, eh? Què feia vostè quan la va conèixer, aquesta cançó?
Bueno, he tingut una vida de moltes lluites. No?
Moltes lluites.
D'anar obrint el camí meu i amb les meves companyes, perquè jo sempre reivindico que tot ho hem fet amb altres persones, no?
Parla més de les amigues com un element important en la vida de moltes dones, especialment de dones ja de mitjana edat. Per vostè, les amigues també són i han estat importants?
Molt.
Molt,
molt.
Sí? Perquè hi ha la complicitat, hi ha allò que no s'explica enlloc més gairebé?
No, jo crec que les amigues, sobretot, et permeten saber que no estàs equivocada.
Que allò que sents i que penses està passant també amb altres noies.
No? Això és el començament del feminisme, es va produir així. O sigui, amb els grups d'autoconsciència on les dones parlàvem de les coses que ens passaven i ens donàvem compte que no érem nosaltres que fóssim especialment problemàtiques, sinó que és que la nostra vida tenia problemes i que aquests problemes tenien un nom, no?
Quan va decidir ser feminista o no va ser una decisió?
No va ser una decisió, va ser un camí i això li agraeixo molt a una tia meva, la germana de la meva mare,
sí,
la Maria Rosa Ferrer, que, bueno, que jo tenia 20 anys i em va regalar el segon sexe i el segon sexe, la Simone de Beauvoir, justament. I en aquell moment el feminisme no era una onada, era una cosa que s'estava coent i, bueno, jo crec que es va coure dintre meu, sense... naturalment.
A veure, per situar-la una mica més, vostè, que de fet és nascuda a Barcelona, no sé si no va tenir problemes amb la mare i el pare per voler ser qui era vostè mateixa.
Bueno, no sé, els meus pares no han sigut un obstacle per mi, però tampoc van ser un estímul per mi, no? Jo crec que, bé, la meva mare es va morir quan jo era jove, o sigui, tenia 22 anys. Però no van ser unes persones que van dir tu pots, no? Sinó, bueno, en aquell moment les dones tampoc... El futur era professional, vull dir, les dones que avui tenim quasi 80, que en 2 o 3 anys ens tenim 80, vull dir, no teníem una orientació per objectius personals. Nosaltres anàvem triscant per la vida, no? I després hem anat construint justament amb altres dones els nous camins, no?
O sigui que el dia abans de que vostè naixés, la seva mare va anar a ballar.
Sí, per això m'encanta. Pues perquè era el 20 de juliol, el dia que se'm va anar a ballar, sí. Perquè vaig néixer el 21, yeah. I jo crec que feia calor, devia estar tipa, però el que més m'encanta és que se'm va anar a ballar a un lloc que es deia el Cortijo.
Ah, i... a l'avinguda de Sarrià, eh?
Sí, i si no es deia el Cortijo, es deia algú semblant. I després he viscut 40 anys a Andalusia. Això era com una premonició.
Una premonició. La petita de 4 germanes, vostè, sí. Amb un entorn sociocultural, diríem, mitjal.
Sí.
No? Diríem, amb una mare que havia estudiat piano, mestressa de casa. El pare treballava a l'empresa familiar, no?
Sí.
I eren 4 germanes, moltes noies a casa. Com era la vida a casa? Vostè era la petita, no?
Bueno, jo era la petita i... sempre, diguem-ne, els petits sempre anem a remolc, no? O sigui, es produeixen les coses i tu vas a remolc. No, però molt, vull dir, no tinc un record d'una infància correcta, d'una infància del franquisme. Vull dir, no, o sigui, nosaltres hem anat a col·legi de monges i hem resat rosaris i coses d'aquestes que la gent jove no sap què és això, però...
La mare li deia que feia moltes preguntes.
Sí, jo li resultava especialment impertinent.
Impertinent, per les preguntes.
Per les preguntes, sí.
Perquè se suposava que una noia no feia preguntes, callava i obeïa.
No, perquè pensava que jo les preguntes que li anava fent l'anaven com acorralant, diguem-ne, no?
Segurament era veritat que l'acorralà. Quina mena de preguntes feia?
Jo què sé, doncs, recordo que una de les preguntes que més li van... va ser quan el tema dels reis, i jo li preguntava, bueno, els reis són Déu? Diu, no són Déu. I llavors deia, només Déu pot estar a dos llocs? I tal, i diu, sí, doncs jo no ho entenc, llavors, sí. I llavors anava amb la noia que treballava a casa i deia, escolta, al teu poble passen els reis el mateix dia que aquí? I diu, sí. I no ho entenc. No ho entenc.
Anna Freixas, avui al divan.
Com un record d'infantesa sempre recordaré la Teresa ballant el bal.
Preciosa.
Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja.
Era mestra.
Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien.
Just el que vostè ens deia, Anna, l'Ovidi Montllor, amb aquesta cançó que fa un homenatge a aquella mestra. Em deia ara el meu company Josep Lluís Santissó, el so, les gravacions, el muntatge, que just aquests dies ha estat al COI i que el mateix Ovidi va voler que part de les seves cendres anessin a aquella part comuna, no? Diríem, on hi havia les cendres de la Teresa, per barrejar-s'hi també. Que em recordo l'Ovidi, aquí en un divan fa molts i molts anys. Per què ens l'ha triada, Anna, aquesta cançó? Està de tendresa brutal.
Perquè és... bueno, l'Ovidi m'ha agradat molt, sempre. I aquesta cançó la porto a dintre, sí, perquè em sembla d'una tendresa, d'un reconeixement del valor de les persones que no segueixen la norma, no? I de la de lo que la gent aprèn, els nens, no? I les nenes aprenen d'aquestes persones, em sembla...
Vostè és una persona que no segueix la norma. Vostè fa aquest llibre i diu és una versió no oficial, però és la versió que he fet amb el que he estudiat, amb els referents i escoltant la veu de 135 dones. Vostè se sent no sentint-la, no seguint la norma?
Sí, jo crec que no he seguit pràcticament mai la norma. I penso que, bueno, que de vegades això et fa sentir-te una mica... Seré massa estranya, no? Em va dir una... Quan vaig decidir tornar a Barcelona, una amiga meva de Còrdoba em va dir ai, ho sentiu molt, no és de ta-ta-ta, i diu, però sàpigues que Barcelona no seràs tan exòtica com aquí, no? Però no, sempre m'he sentit una mica exòtica.
A veure, vostè que primer va fer secretariat, no? Després va estudiar psicologia, s'ha casat dues vegades, casat, divorciat, casat, enviudat també amb un company que ha pogut tenir fins al seu últim moment, ha tingut fills, no? Tu mires en el paper, però vostè se sap lluitadora anant contra la norma per ser qui és, no? Per voler ser qui sentia que era i per estudiar les dones. Per això és que se sent com no oficial, trencadora? Per què?
No, em sento no oficial perquè penso que he tingut la sort de poder-me donar llibertat a mi mateixa, no? Quan, jo penso que tinc una part animal molt important dintre meu, no? Uh-huh. Llavors aquest tros animal, doncs, no l'he frenat, o la vida no m'ha obligat a frenar-lo, no? Llavors he anat endavant, he tingut la sort de tenir persona al meu costat que no m'han frenat, almenys no m'han frenat, i m'han acompanyat.
I a vegades l'han empès i tot?
Segurament, sí.
Segurament. Va estudiar secretariat, perquè era el que tocava, no? Mecanografia,
exacte,
coses d'aquestes,
no? El que tocava total i no volia, jo no ho volia fer de cap manera.
No, però ho va haver de fer, no? I va fer idiomes, també, no?
Sí.
I com va ser que decidís anar a la universitat?
Bé, doncs jo no hi vaig anar en contra de la meva voluntat, no? I per voluntat de la meva mare. I, bueno, i quan vaig acabar el secretariat vaig conèixer en una conferència el Josep Toro, que és psiquiatre i psicòleg, i parlant, tal, ell em va animar, i això li agrairé tota la vida, perquè em vaig animar i vaig fer el preu que em faltava fer, que era el que en altres moments el COU, i després fer la carrera, i estic contenta d'haver-ho fet. Sí.
Josep Toro, magnífic psiquiatre, gran divulgador, que fa 30 anys, jo recordo que ja parlava amb ell a la ràdio, fa mil anys que faig ràdio jo, i ja parlava de trastorns alimentaris quan te l'escoltaves i era una cosa absolutament sorprenent, i de trastorns alimentaris d'adolescents, especialment de noies adolescents, i posava el focus i deia, feu atenció, que això està creixent. O sigui que entenc perfectament que la fes reflexionar i anés cap a la universitat a estudiar psicologia.
De les events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec e lo millor. Fent humils precs al ventre muntanal. Que en som bufar l'ocia parcial. E que tots cinc complesquen mon retorn.
És preciosa aquesta també de Raimon. Doctora Freixas, és que sóc a dins, no? Com amb les veles i els vents i el moviment aquest de la mar, però com amb la llibertat, eh? Com si l'estigués conquerint a cada milla. Per què ens l'ha escollida?
Ara estic pensant que quasi totes les que he escollit tenen que veure, no?, amb la llibertat, amb
sí,
el vent.
Sí, senyora, no? Sí.
Amb
no
el viatge, fixat, eh,
vostè. No m'hi havia fixat, no?
Que bo. I de repente em dono compte que tinc aquest desig, no? O sigui, que ha sigut com... O sigui, aquestes cançons que m'aboquen, que m'obren la finestra, no?
Jo, la finestra d'aire sí, fresc, sí. Totes les cançons. Que bo sí, sí, que sentint les cançons que vostè ha triat s'adoni que té sí, un desig de llibertat, eh?
Sí, sí.
No puc que m'ho imaginava pas.
De que la part pitjor men romandrà e de vos sablo qui sens vos està a joc de daus vos acompararé.
Vostè que es va casar amb el seu primer marit, el periodista Enrique Arias Vega, que va ser director del periòdico, no?, en una època, als anys 70, diríem que era la final de la vida de Franco i del franquisme. Bé, el franquisme sociològic sembla que ha continuat una mica més, oi? Però vostè estava molt relacionada amb gent del SUC, estava com integrada políticament, com vivia la política?
Bé, jo no vaig militar en cap partit, però sí, estava completament ficada amb la gent que estava al voltant del SUC i vam estar, bueno, compromesos nosaltres dos amb tot el grup de gent amb els quals participàvem totes les coses. Els nostres amics doncs, entraven i sortien de la presó, vull dir, passaven totes aquelles coses que passen. I això doncs, ha sigut molt important per mi. A més, nosaltres, també a la meva família, he tingut un cosí que ha estat molt vinculat al SUC i també molt castigat. I després doncs, hem tingut a casa nostra, quan jo vivia amb el Quique, doncs, hem tingut els seus cosins que estaven a l'MC ficats a casa. Vull dir, hem estat molt compromesos i jo segueixo sentint-me molt compromès amb aquest tema.
Vostè més d'esquerres que no pas era la seva família pare i mare, no?
Sí, no, eren de dretes, bestials, però bueno...
Que bo, això, no eren de dretes, bestials. O sigui, l'adjectiu...
Perdó, ho sento.
I vostè continua creient en la política?
Home, és que, dona... Pensa que nosaltres per aconseguir votar vam passar moltes coses, vam viure moltes coses i per tant, o sigui, jo passo una votació i no puc no votar, no?
Doctora Freixas, en aquest llibre, Nuestra Menopausia, tota l'estona ens està ensenyant la possibilitat de la vida intensa, de la vida en plenitud en aquesta etapa de la maduresa. Però, és clar, la segona part de la vida, diu. Aquesta segona part de la vida ens acosta més al final de la vida, a la mort, i potser també a la malaltia. Per què no ho aborda, doctora Freixas?
Sobre aquest tema penso molt, com pots imaginar, primer perquè l'he viscut en primera persona els últims anys i després perquè forma part de la meva temàtica intel·lectual, no?
Sí.
Jo en aquest llibre no toco aquest tema perquè aquest llibre s'inscriu a la menopausa. Sí, el toco, per exemple, en un llibre anterior, que era el Jo Vieja,
sí,
Jo Vella,
sí, sí.
I allà doncs, sí que parlo del tema de la mort. I t'explicaré una cosa que m'ha passat fa poc. Amb una presentació se'm va acostar una noia perquè li signés el llibre i em va dir, he llegit el teu llibre i l'he llegit, llàstima que no l'hagués llegit 6 mesos abans perquè la meva mare hagués mort millor.
Caram.
I això em va impressionar moltíssim.
Clar.
I a més, també em va servir per pensar que sobre la importància d'una bona mort, no? O sigui, la importància de plantejar la nostra llibertat fins l'últim moment. I aquest és un tema, doncs, que necessitaria...
És que vostè la paraula llibertat... La defineix en tots els espais de la vida, com la reflexió, la decisió, la capacitat de veure les parts positives i, finalment, actuar amb llibertat. És tot el que hi ha en tots els seus escrits. Sempre són un cant a la llibertat. Mm. Però la llibertat, amiga meva, doctora Freixas, fa molta por.
Sí, sí, fa por, però... però fa por quan no l'exerceixes. Però quan l'exerceixes et dones compte de que no passa res i ets molt més feliç.
Ets molt més feliç.
Molt més feliç.
Vostè ara és una dona feliç?
Bastant.
De l'1 al 10, quina nota m'hi posa, va?
Bé, és que passa que hi ha un tema, sí. Hi ha temes personals, o si miro el món, no sóc gens feliç. Si miro Palestina, no sóc gens feliç.
M'encanta, o sigui, quan s'enfada, eh? Vostè sí. Hi posa potència aquí, eh?
No, gens,
molt bé.
Gens feliç.
O sigui,
amb tot això no, em sento fatal, em sento...
Jo li fa ràbia, que és una paraula que utilitza...
Fa les... ràbia i em fa...
Malestar.
O sigui, què és el que no podem... per què no podem fer res, no? Per què estem aquí? No? O sigui, amb un tema tan dramàtic com aquest. Al marge d'això, jo personal i individualment, sí, ara mateix em sento... bastant feliç. Em sento construint la meva felicitat.
Però la construcció de la felicitat és un edifici que no s'acaba mai, no?
Ah, no, clar que no.
Però és la gràcia.
Home, i tant. I la felicitat, quan arribis a la felicitat, què passarà? Quin avorriment? No, no. Es tracta d'anar construint.
Em deia l'Antònia Vicenç, la Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que si sempre fóssim molt felices, ens cremaríem.
I tant.
Fa un any i mig que penso en aquesta idea. Què vol dir que ens cremaríem? Que no la podríem suportar? És a dir, que hem de tenir estones de no tanta felicitat per
assegurir-la. És que la felicitat es construeix sobre la mancança.
I l'amor? Vostè, que és una dona que se'n va anar a Còrdoba per amor, no? Per exemple, què és l'amor? Com l'ha sentit? Com el sent ara, doctora Freixas?
Bé, jo crec que l'amor no és només l'amor romàntic o l'amor... Vull dir, per mi l'amor és el que sento per les meves amigues, pel meu fill, per les meves germanes. L'amor és el sentiment d'empatia, de compassió. L'amor és el que sento pel gos del meu fill, jo què sé.
Anna Freixas, avui al divan.
Hello, darkness, my old friend.
També eres joveníssima aquí.
Sí.
Estava estudiant amb Simon & Garfunkel. Què passava?
Aquí estava amb un dels meus primers amors.
Oh, espera. Estem mirant per un foradet. Veiem l'Anna amb un dels seus primers amors.
Any 68.
La revolució
del
maig.
Abans del maig del 68, a l'abril del 68, viatge a Suïssa i a París i tal.
I què?
Amb un amor.
Amb un amor? Però sí. Això era una revolució, això ho va dir-ho a casa, que se n'havia anat amb un amor. El 68, on no va dir-ho?
És que la vida és així.
Però ho diu molt.
Té la vida secreta.
Això és la vida secreta. S'ho va passar molt bé, veig, eh?
Sí? Ja t'he dit que intento passar-m'ho bé.
No, però ja veig que això era des del primer moment. Mira, no és que n'hagi pres. El so del silenci. En Paul Simon i Art Garfunkel. I vostè diu que ha viscut l'amor, però el desamor també intensament.
Sí, és clar.
I com m'ha negat això?
Es manega fatal.
És fatal, sí.
Fatal, sí, perquè les persones que som intenses ho som intenses per tot. Per patir i per gaudir. I quan les coses no van bé, doncs t'ho passes fatal, sí, sí.
I ara, al llarg dels anys que ja ha viscut, què ha après que sigui essencial, important a la vida? Diu, mira, a la vida és important, pam, 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 pam. Què? Què hi posem?
La República Independent Personal.
Anna Freixas, avui al divan... I no les cantava vostè?
Sí, i tant.
A veure, que no l'he sentida encara, eh? I tenia una guitarra i tot?
Sí.
I la tocava, la guitarra?
Sí.
Sí, mira.
Vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet,
and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there's no place I'm going to.
I ha vingut també amb Bob Dylan al divan de la psicòloga de la doctora Anna Freixas. Anem al cinema?
Ai, és la nena de la germana de l'Esteve? Sí, pobreta.
Ara és la meva germana.
És la filla meva, era de pronòstic reservat.
Estem veient una pel·lícula meravellosa sobre la solitud, sobre l'amor, sobre com madurar les situacions difícils des del punt de vista d'una nena, Estiu del 93, de Carla Simón. Per què ens l'ha triada, doctora Freixas?
Ui, em va commoure brutalment. És una aquella escena final, quan la nena es dona compte de quina és la seva situació i plora d'aquella manera, em va impressionar moltíssim.
Ens ha triat també Anna Freixas aquesta altra pel·lícula.
Les filles ne font pas d'études, il n'y a que le mariage ou la prostitution.
C'est un peu pareil, pourquoi tu travailles pas, toi?
Cesa d'Agnès Barda, Una canta, l'altra no, també doblada al català, l'una canta, l'altra no. I aquesta?
Pues aquesta la vaig veure abans d'anar a viure a Còrdoba i era una època en la que bueno, estava embolicada amb els assumptes de l'amor, les complicacions de l'amor,
sí.
I aquesta pel·lícula doncs em va... també la llibertat de les noies que decideixen o no decideixen enrotllar-se. I em va resultar molt important. Bueno, la Bagda m'agrada molt, no? Vull dir, l'Agnès Barda em sembla meravellosa. I vaig escollir aquesta perquè als anys 70, finals dels 70, va ser molt important per mi.
Puff the magic dragon lived by the sea and frolicked in the autumn mist.
Sap cantar, pa, fer un drac màgic, eh? Sí o no?
Sí, i tant.
Little Jackie Paper loved that rascal Puff and brought him strings and sealing wax and other fancy stuff.
Peter, Paul and Mary, aquest pa, fer un drac màgic. M'agrada del seu llibre aquest moment que diu quan les nenes són nenes, no? Quan encara no són ni adolescents, saben, senten el que volen i són lliures. I parla d'aquesta edat de la maduresa com tornar a recuperar aquella nena. I he pensat, quan vingui la doctora Freixas, i més ara amb aquesta cançó, a veure si li puc demanar que ens ho expliqui una mica més.
Sí, tu fixa't, la Carol Gilligan diu, quan perden la veu les nenes?
Sí.
Diu, les nenes perden la veu per mantindre les relacions, mentre que els nens perden les relacions per mantindre la veu. I això és el que passa a les noies, no? O sigui, mentre la primera edat són elles, són, si tu les mires en una piscina, salten igual, exactament igual que els nens i tal i qual, i de repent entren en una espècie de cosa hormonal que els hi dura doncs, fins a la menopausa, i a partir d'aquí tornen a ser elles, tornen a sentir-se més lliures, tornen a sentir-se, a moure's amb més seguretat, a ser una mica la nena que eren. Diu hi ha una autora que es diu Northrup, i aquesta diu que quan cauen el vel de les hormones, les dones tornem a ser lliures.
Carol Gilligan, encara vostè l'ha esmentada, aquesta filòsofa de Nova York, psicòloga feminista, que diu, ens hem adonat no solament del silenci de les dones, sinó també de la dificultat d'escoltar el que diuen quan parlen.
Now I've heard there was a secret chord that David played. And it pleased the Lord.
Ha tornat a Barcelona? I nosaltres que ens alegrem perquè avui la doctora Anna Freixas ha vingut al divan.
It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah.
Una persona compromesa socialment, políticament i col·lectivament com a ciutadana. Què és el millor que ha fet fins ara?
Ui, no tinc ni idea.
Sí, una cosa.
No, bé, com a compromesa?
Com el que vulgui.
Bueno, per mi el millor que he fet és tenir el meu fill, que ha sigut una preciositat.
Algun pare ja m'ho diu, les mares totes.
Sí. I després, doncs, penso que la meva actitud vital de agitar viejas.
Agitar viejas. Jo crec que... I m'ho he dit amb una veu així pausada, però amb un error. Una agitadora de dones grans, no? De dones velles, eh?
De dones velles, sí, grans, sí, i de totes les edats.
Sí. Doncs miri, volia acabar amb això, Anna Freixas. Imagini's amb una línia o línia i mitja, d'aquí 150 anys, una mena de Wikipedia o cosa similar, o bé el divan, que encara continuarà. Si vostè s'hagués de definir, res, una frase, dues... Anna Freixas Ferrer, coma, què hi posaria després?
Pensadora inquietant.
Pensadora inquietant? Res més?
I lliure.
Pensadora inquietant i lliure, una mica més. Va, una mica més, que gairebé ho tenim. Anna, pensadora inquietant, lliure i... Què ha fet?
Agitar viejas.
Agitadora de veres.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 15a temporada.
La nostra agitadora, Anna Freixas, recomanem molt llegir-la i escoltar-la. Gràcies, que continuï agitant amb aquest somriure. Gràcies de debò.
Gràcies a tu.
Gràcies. Fem el divan amb Josep Lluís Santissó a les gravacions i al muntatge, amb Joan Vilaplana, el nostre guionista que s'estrena avui. Benvingut, Joan. Amb l'Antoni Cama, la nostra coordinació, i Sílvia Coppolo, que he vingut per aprendre'n una mica més. Busqueu el divan només a Catalunya Ràdio.
Recordaré-la, Teresa, balla amb te vols. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonat ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on venem i que els reis de l'Orient no existien ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenyava a ballar, a cantar i estimar. D'això ella era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret, va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i et llenço un homenatge als quatre vents. Sempre et recordaré a tu, Teresa, balla-te abans.
Veles i vents han mos desig complir, faen camins dubtosos per la mar. Mestre i ponent contra d'ells veig armar. Xaloc llevant, los deuen souvenir, amb llurs amics lo grec i lo millor. Fent humils precs al vent tramuntanal, que en som bufar l'ocia parcial, e que tots cinc complesquen mon retorn. Bollirà el mar com la cassola en forn, mudant color a l'estat natural, e mostrarà voler tot a res mal, que sobre si atur un punt al jor. Grans e pocs peix a records correran, e cercaran amagatalls secrets, fugint al mar on són nodrits e fets, per gran remei en terra eixirà. Amor de vos i on sent més que no en sé, de que la part pitjor men romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé. Jo tem la mort per no ser-vos absent, perquè amor per mort és anul·lat. Mas jo no creu que mon voler sobrat busca ésser per tal departiment. Jo sóc gelós de vostres cas voler, que jo morint no me tam mi n'oblit, sols és pensar-me tal del món d'elit, car no es vivint no creu se puja fer. Ha pres ma mort d'amar per dau poder, e si a tost en ira convertit. E jo forçat d'aquest món ser eixit, tot lo meu mal serà vos no bé. Amor de vos jo en sent més que no en sé, de que la part pitjor me'n romandrà, e de vos sap lo qui sens vos està. A joc de daus vos acompararé, a joc de daus vos acompararé.